importante. Espero que sirva.
Presidente, sí. Merece la pena que ganen los buenos.
Se acabó la democracia. Y estamos, pues, ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto.
Pretenen convertir les nostres eleccions on ens juguem el futur dels nostres fills en unes eleccions on ens juga el futur del PSOE. I diguem que no. Això no va del futur del PSOE. Què s'han cregut?
El Barça ha remuntat a Stamford Bridge. El Barça buscarà la tercera el 25 de maig a Bilbao.
La cançó del PSOE que ahir van posar a Ferrat.
Que me'n fa molta gràcia.
Ivan Guera, bon dia. Què és el que et fa gràcia?
Això, que l'himne del PSOE sigui Quevedo.
Quevedo, sí,
sí. És meravellós.
No, el que va passar ahir, jo crec que no era... O sigui, ens ho diuen fa una setmana. Evidentment, tot el que està passant ens ho diuen fa una setmana. Però veure l'acte d'ahir del PSOE que va passar per totes les fases possibles, que és un funeral en vida d'una persona, perquè la persona no hi era, i li van cantar les exèquies, o sigui, estaven dient l'obra de govern, tal, no sé què, etcètera, etcètera. Baixem una mica ja els que detés, perquè de veritat els tinc al cap ja. Els plors, els crits, la ràbia, la sortida després amb la militància, aquell moment de gairebé de festa amb Rafaela Carrà, o sigui, crec que en dues hores van veure de tot allà a Madrid. O sigui, ara mateix Madrid és una ciutat, crec que a ulls en general de qualsevol que no hi visqui, incomprensible. O sigui, ara s'hi viu un microclima jo crec que insuportable, però insuportable de gestionar també emocionalment. O sigui, és una cosa increïble. Bé, ara de seguida en parlarem, eh? Antonio Baños, bon dia.
Jo també estic profundament enamorat, ja que em tens el diumenge, no? Dilluns.
Ja.
Vull dir, quin és el micro on va parlar Pedro Sánchez?
El de l'Ivan Guera.
Aquí la més enamorada sóc jo.
Sí.
Aquí l'hem de guardar.
Hola, Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Hola, Sara González, bon dia.
Molt bon dia.
Ara de seguida parlem de tot això, anirem a Madrid amb l'Armenteres per veure si ha superat també el pas d'ahir, perquè, pobre, a veure que no se'ns hagi posat malalt, perquè ahir va...
Sí, perquè plovia,
i li va caure a sobre,
bueno, Jo dic que estic mig refredat.
Estàs malament?
Sí, i no m'heu fet cas.
Bueno,
no
perquè,
jo sí que t'he
fet cas, t'has dit que et prengués una infusió.
Estàs somatitzant el comiat de Sánchez.
Estic somatitzant el cliché.
Jo veig els ranyos molt afectats.
A més, va amb màniga curta. És que ets un indisciplinat.
És que tinc fred
i calor. Tens les dues coses a la vegada, eh? Bueno, doncs espera't, perquè Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Avui és dia de pluja, per tant, espero que hagis portat alguna cosa.
Xambergo, eh?
Sí. Ara de seguida anem a Madrid, però vaja, una de les altres notícies del dia, sens dubte, és el temps del qual crec que hem d'estar contents.
Molt,
tu ja ho vas dir l'altre dia, en aquell tuit una mica, que et va quedar una mica autoritari. Una mica tinent, que vas dir-li a la gent que no es podien queixar de si plou o no plou en cap de setmana. Però, certament, o sigui, ahir va ploure molt, ho va ploure bé a les capçaleres dels rius, van caure més de 100 litres per metre quadrat, avui cau a Barcelona i a Girona, demà és el gran dia de la pluja, o sigui que avui encara no serà el màxim, i això s'allarga fins dijous. Mira quin somriure porta l'Oliveres.
Sí, és veritat, és un molt bon episodi que pot tenir resposta als rius, com ja estem notant, esperant la crescuda que hi pugui haver sobretot demà i dimarts, i després resposta als embassaments. Veurem si mitjans de setmana o finals de la setmana que ve, per inèrcia, remuntem. Ara estem al 18% a les conques internes, al 18%. No seria d'estranyar que passem del 20 i fins i tot puguem acostar-nos al 22 o al 23%.
Doncs Déu-n'hi-do,
Veient que...
22-23%, compte,
A veure, a veure. S'ha de veure, anirà una mica per zones. Sí que és veritat que ha plogut molt a les conques de l'Ebre, podríem dir Pirineu de Lleida, i ara, avui i demà, serà el torn de Girona i Barcelona, i aquí és on Berguedà, Ripollès, nord d'Osona, poden fer molta feina cap al Cardener, també, que és el Solsonès, doncs el Llobregat, el Ter, tots els seus afluents, al voltant del Montseny, molta aigua cap a Girona i Barcelona, sobretot avui, migdia tarda, i demà. Demà serà un dia de pluja abundant, continuada, és el plat fort d'aquest episodi en aquestes comarques. Al Pirineu de Lleida, aquests més de 170 litres que han caigut des de dijous es pot, al Parc Nacional d'Aigües Tortes, en principi ja no s'haurien de repetir, però pot continuar plovent, i avui sí que Ponent i el Sud queden més al marge. La zona del Camp de Tarragona està molt assedegada. Hem parlat amb alguns pagesos que estan patint moltíssim. Creiem que demà també hi plourà, cap a l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, la zona de les muntanyes de Prades. Demà tindrem una branca de precipitació més activa al matí i migdia a Tarragona i després, durant el dia, acabarà plovent a qualsevol punt. I la setmana que ve, dimarts, dimecres, dijous, continuarem amb una bona inèrcia per començar el maig, amb xàfecs més aviat de tarda. Per tant, aquest escenari més gris, més londinenc que tenim avui, que tindrem també demà, s'acabarà i dimarts serà un dia més de primavera, amb tronades, però també amb més sol a ponent i al sud. Per tant, veurem com arriba tot això a nivell hidrogràfic als rius i als embassaments.
De cara, jo tinc la percepció que el govern de la Generalitat la setmana que ve haurà de plantejar-se coses, perquè si et trobes en una circumstància en què plou divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, a les capçaleres del riu, si plou bé, si, com dius, podem passar d'un 18 a un 20, 22, 23% als embassaments, el govern ha de plantejar-se si segueix amb la situació actual, que podria ser perfectament lícit, o davant de la... De fet, amb el propi pla de sequera al damunt de la taula, creguin que han de fer un pas enrere en algunes de les restriccions o en la consideració d'emergència. També amb el plantejament de dir, bueno, però potser ara el retirem per tornar-lo a obrir d'aquí a un mes i no val la pena. No tinc cap dubte que el govern de Catalunya aquesta setmana estarà debatent això.
Clar,
segur.
Personalment, per la part que em toca climàticament, la sequera és estructural de fa molts anys i continuarà. I aquest episodi, evidentment, els boscos i aquesta competència que parlem sempre, se n'aprofitaran, sí que deixaran anar aigua, perquè plourà molt i està plovent molt en alguns punts, però no hem d'oblidar que necessitaríem 4, 5, 6 episodis com el que estem tenint aquests dies per començar a celebrar que la cosa canvia de manera ferma. Per tant, no ens n'oblidem. Està plovent, plourà molt, demà semblarà que, ostres, fa molts mesos que no tenim un dia com avui, sí, aquest dilluns, però paciència i molt de seny, perquè la sequera està sent molt dura, sabeu que és la més important de la nostra història recent i de la manera que treballem i que vivim. Per tant, molt curosos.
Jo afegeixo dues coses. Una, que efectivament el pla de sequera marca els episodis d'excepcionalitat o d'emergència depenent de l'estat dels embassaments i de la quantitat de recursos d'aigua, per una banda, i segona, que no és menys important, és que estem en campanya electoral. Llavors, vull dir, són factors que tenen a veure moltes vegades en la presa de decisions. Ho vam dir la setmana passada o l'anterior. Qualsevol cosa que es faci o es digui des de qualsevol govern, quan està en campanya electoral, o des de qualsevol oposició, s'ha d'agafar amb pinces des del punt de vista de la lectura de si és vàlid o no, o té a veure amb quedar bé o quedar malament. Bé, gràcies, Martí. Qualsevol cosa anem actualitzant al llarg del matí. Sabíeu que avui plourà fort. 9 i 18 minuts. Hola, Armenteres, bon dia.
Què tal? Bon dia, Xavi.
T'has encostipat?
No.
Ah. Mira que t'ho va dir el Martí, eh?
Ho resisteix tot.
Mira que t'ho va dir. Sí, manual de resistències de l'Armenteres, efectivament.
Totalment.
Sí. Però et va caure gaire a sobre o no?
Sí.
Sort que es va refugiar a l'interior, però bueno.
Crec que l'espuma de l'equip de... L'espuma del micròfon que porto l'equip em sembla encara deu ser humida, la veritat.
Bueno, ara de seguida et pregunto com veus les coses, que respira Madrid, però abans deixeu-me dir-vos que mira quins pastís ens han portat avui. Ahir, que va ser la Mare de Déu de Montserrat, avui el Gremi de Pastisseria de Barcelona ens ha portat un pastís de Montserrat. La Verge és la patrona del Gremi dels Pastissers, això sí que no ho sabia, i li fan aquest pastís. Veureu que reprodueix una mica les formes.
És com una Sara, eh?
És com una Sara, efectivament, però mira que hi ha aquelles formes com de la muntanya de Montserrat, sí, i és un pa de pessic amb crema de mantega i marmelada que ens l'ha portat l'Oleguer Duc, pastisser i propietari de la pastisseria Duc, que hi ha a Abrera. I és estupendo i després el tastarem. A veure, de seguida voldré saber l'opinió del que va passar ahir i de l'estat gairebé ciclotímic en què ens trobem tots plegats. Però, Armenteres, t'has recuperat del xoc emocional del que vas viure ahir? Perquè no ho havíem vist mai, i si ens ho diuen fa una setmana, vam veure tots els passos de l'emoció possible, és a dir, d'un funeral en vida, ràbia, plor, commoció, esperança, festa, fins i tot a ritme de Rafaela Carrà, i uns dirigents socialistes abraçant-se a una massa de gent, que són imatges que recorden més a Catalunya 2017, 2018 i 2019 que no pas el que ha estat la política espanyola. T'has recuperat, Armenteres, del que vas veure ahir? Et va sorprendre
molt? Sí, home, a veure, és d'aquelles coses que estem massa farts de parlar de dies històrics, no? Això amb el procés a Catalunya hem viscut. Ahir, evidentment, va ser un dia històric, però és que demà encara serà un dia més històric que el que va ser ahir, probablement. Tu dius funeral en vida? Sí, és un funeral amb cos calent encara. Allò va ser una assumpció que era un comiat de Pedro Sánchez, i això ho verbalitzaven algunes veus dins del PSOE. És veritat que no ho deien els ministres. Tot el pinyol de Pedro Sánchez, tot l'equip de Pedro Sánchez dins de Moncloa és molt prudent, no volen anticipar escenaris, diuen que tota la feina és convèncer-lo perquè no marxi i no van més enllà. Però sí que hi ha algunes altres veus menors dins del PSOE que el que comencen a verbalitzar és com es gestiona tot això a partir d'ara i què passarà a partir de demà, tenint en compte que s'ha de precipitar un debat que és com es substitueix a Pedro Sánchez. I això hi ha gent que és, entenem, més realista que no sentimental dins el PSOE, i podem plantejar unes quantes opcions sobre la taula. Però vaja, funeral en vida, funeral amb el cos calent, sí.
Ho dic perquè, ostres, evidentment, en un funeral que no hi ha la persona, hi ha una caixa, per entendre'ns, i hi ha una sèrie de gent que li recorden tota la seva trajectòria. Hi ha gent plorant, hi ha gent enfadada, hi ha gent que està descol·locada. Això és el que es va veure a la primera part de la, una mica de la, del Comitè Federal. Després, evidentment, les crides a que Pedro Sánchez s'ho repensi, i a l'exterior finalment una mena de festa. Anava d'improvisada, però no és improvisada, perquè al final els militants no van aparèixer a la seu de Ferraz de forma inesperada. S'havien contractat uns autocars que venien de tot arreu. Dit això, Armenteres, ara de seguida pregunto més coses, però els que sou...
Hi ha una altra fase, Xavi, que és que quan acaba tot això, que tot això és el que veiem, llavors, clar, ens quedem... Jo vaig sortir del PSOE a les 5 de la tarda i la festa va acabar que eren 2:45. Com ens quedem al PSOE? Doncs parlant amb ministres, parlant amb Maria Jesús Montero, amb Òscar Puente. Òscar Puente ha estat destrossat. Òscar Puente deia, espero que em truqui al llarg d'aquesta tarda, al llarg d'aquesta tarda, o durant el diumenge, per veure quina és la decisió. Però assumint, ja no és un tema que Pedro Sánchez estigui al 50-50, és que Pedro Sánchez marxa i que si sona la campana potser s'acaba quedant. Almenys aquest és el sentiment...
La sensació va ser aquesta, una mica, no?
Que acabes vivint, sí. I parles amb Teresa Rivera, vam parlar una estona amb Maria Jesús Montero. Això que Maria Jesús Montero no hagi parlat amb Pedro Sánchez des de dimecres és molt simptomàtic del que està passant, del búnquer que ha creat Pedro Sánchez de Moncloa en aquests moments, on tot el que hagi de decidir d'aquest procés de reflexió ho decideix sol amb la seva família. L'única persona que ha vist aquests dies Pedro Sánchez és Òscar López, el seu cap de gabinet. I per què l'ha vist? Doncs per les decisions urgents que s'han de prendre al govern espanyol. Cada dia s'ha de prendre algun tipus de decisió, perquè hi ha moltes coses a decidir sempre, perquè hi ha moltes coses a provar sempre, i perquè algú mana, i qui mana és Pedro Sánchez. La cara d'Òscar López, que és una de les cares que en cap moment la realització del PSOE ens va ensenyar.
No,
això el Comitè Federal està tancat. El Comitè Federal es fa a dins d'una sala on els periodistes no hi entrem. Nosaltres érem a la sala de premsa. Llavors acabes veient alguna imatge d'Òscar López i dius, hosti, la cara del cap de gabinet és aquesta? Déu-n'hi-do.
Bueno, vam veure plorar a Òscar Puente, a Bolaños, a la expresidenta del Congrés, no?, a Francina Armengol. Avui hi ha un xafarranxo, també, perquè tu et mires a la premsa i veus Meritxell Batet, article al País, article al periòdico de Montilla, Vara i...
Ximo Puig.
Tots demanant que es quedi. Teresa Rivera dona entrevista al diari El País, que aquí, a mi m'ha sorprès aquí, perquè li diuen, pregunta, Sánchez se va quedar? Creo que sí. Respon Teresa Rivera, creo que sí. Está batido. Estos años han sido muy duros y él es fuerte, pero cualquiera puede acabar quebrándose, sobre todo cuando los ataques se dirigen a la familia, a los más cercanos. Clar, evidentment, una de les coses molt significatives, Armenteres, i crec que té a veure també amb els passos per on hem passat tots plegats, de debatre o no si allò era una qüestió purament tàctica, si era autèntic el sentiment que expressava Sánchez, o era, vaja, una mostra més de la seva capacitat de resistència i de tàctica política, hem anat veient que la cosa anava molt en sèrio, molt seriosament, i que ara deixa una situació molt difícil de gestionar, no? Però, clar, aquí la pregunta que jo em feia ahir és, l'acte d'ahir ajuda a que Sánchez es quedi o ajuda a que Sánchez se'n vagi? Perquè amb la voluntat de que es quedi, intentant fer un acte, diguem-ne, de suport, ahir jo em plantejava, i el Jordi Juan s'ho pregunta avui també a La Vanguardia, em va passar el mateix, vols dir que pel relat Sánchez li pot costar molt més ara quedar-se després del que va veure ahir? Perquè com justifiques el show, em perdó, però el show que es va viure ahir a Ferraz, i dient que al final no, al final em quedo. És molt difícil, això, eh?
Mira, el PSOE el que diuen és que Pedro Sánchez ha de saber que no està sol. Mm-hmm. I d'aquesta manera justifiquen tot el que vam veure ahir a la seu del PSOE. Sí que hi ha un altre element. Si t'hi fixes, el dimecres, quan es precipita tot aquest debat, tothom li busca la sortida i tothom coincideix a dir que això va cap a una moció de confiança, on llavors ell queda reforçat com a president del govern d'Espanya perquè té una majoria que li dona suport i que, per tant, això demostra que la dreta i l'ultradreta han de prendre d'una vegada per totes que no poden governar. Això va aguantar, aquest relat va aguantar 24 hores. Ahir la moció de confiança la descartava absolutament tothom, perquè deia que no hi ha un problema de majories i minories. Al contrari, Pedro Sánchez té en aquests moments una majoria que està aguantant. Aguanta com aguanta, però està aguantant i no hi ha una majoria alternativa. Per tant, una qüestió de confiança en aquests moments políticament no tindria tant sentit. Llavors, quina seria la sortida per continuar demà? No la trobem. Sortirà Pedro Sánchez i dirà: hola, em quedo, val, gràcies. Per cert, demà, en principi al matí, hi serà una declaració sense preguntes i sense periodistes.
Carai.
La premsa ni tan sols... Això passarà exactament el mateix dia com quan va convocar les eleccions pel 23 de juliol, que això era després de les eleccions municipals i autonòmiques, sí, que el PSOE perd una desena d'autonomies, que la seva jugada és convocar unes eleccions generals, que de cop i volta convoca la premsa i diu: 2:15 al matí, amb 3/4 de la marge ens avisen que farà una declaració, no podem entrar a Moncloa, doncs demà serà més o menys el mateix.
Suposo que al llarg del dia d'avui hi haurà la convocatòria de premsa, o potser ja demà al matí.
O potser, si és d'aquesta manera, directament demà al matí rebrem un missatge 9:15 del matí convocant a mig matí.
No. Veurem. 3 minuts i seran 9:15 del matí. D'aquí una estona, d'aquí 10-15 minuts, saludarem Xavi Arbós, perquè veient la magnitud del que està passant, necessitem algú que ens expliqui amb pèls i senyals què passa quan un president decideix marxar i en quines condicions, perquè a més Armenteres, i l'última que et faig de moment perquè vull sentir la resta, ha anat creixent també en les últimes hores i ja no hi ha hagut només un sol dirigent polític, em consta, que hagi deixat caure aquesta la possibilitat, i ho deies a la teva crònica aquest matí, la possibilitat de marxar fent un Suárez. És a dir, un anunci fins que es trobi, dient: jo marxo, però fins que no trobem un altre president, un altre presidenciable, em quedo mentre no es trobi la següent majoria, no?
Seria una dimissió en diferit.
Exactament.
A veure, la Constitució aquest diu que si un president es mor o dimiteix, passa exactament el mateix, que és automàticament el vicepresident, en aquest cas vicepresidenta primera, que és María Jesús Montero, assumeix el càrrec, es converteix en presidenta del govern d'Espanya en funcions a l'espera d'una investidura que sortiria d'una ronda de consultes del rei. Això és el que diu la Constitució espanyola. Però què va passar l'any 1988? Aquest és l'escenari que s'obre, que es podria obrir a partir de demà. Dimiteix Adolfo Suárez. A partir d'aquí hi ha una ronda de consultes del rei, que en surt un candidat, que és Calvo Sotelo. Això era finals del mes de gener. Es precipita un debat d'investidura que, com recordareu tots, és el 23 de febrer. Sí, ja és on hi ha un cop d'estat.
Sí, sí.
I Suárez, que havia dimitit, aguanta el càrrec en funcions. De fet, el 23 de febrer, clar, Suárez era allà. Vull dir, la pel·lícula passaria per aquí. Pot fer això Pedro Sánchez? Sí. Demanar-li al rei que obri un procés d'investidura. Òbviament el PSOE proposaria un candidat, el PP ja el té, i llavors el gran dubte seria si el rei proposa Alberto Núñez Feijóo com a president, sabent que no té majoria, o que en principi no té majoria, hauria de consultar tots els grups parlamentaris, o va directament a un candidat del PSOE per fer-ho ràpid i tirar endavant.
Anem per parts. Us faig la pregunta que jo em va quedar ahir és: després del que vam veure ahir, és més fàcil o més difícil que Pedro Sánchez continuï, Sara?
Primer, hem de tenir present, recordar que Pedro Sánchez té dos barrets, el de president del govern espanyol i el de líder del PSOE. No sabem si en el cas de dimitir pensa plegar de tot o només d'una part. Per una altra banda, antecedents, perquè les imatges d'ahir a la seu de Ferraz recordaven aquell 1 d'octubre del 2016, quan la cúpula del partit va defenestrar a Pedro Sánchez i es van anar acumulant de forma espontània aquella vegada, doncs, persones que li van donar suport, i en aquell moment sí que va ser un revulsiu per ell, va ser un coixí perquè ell decidís tornar-se a presentar en unes primàries i, en contra de tots els poders fàctics del seu partit, recuperar el poder dins del PSOE. El problema és, si decideix continuar, com continua? Perquè un cop tu has fet la reflexió dels mecanismes, que podríem parlar fins i tot de mecanismes mafiosos que s'activen a l'Estat en contra de la dissidència política, si tu continues com a president del govern espanyol, no et pots quedar només en el terreny de la reflexió. Has de passar a l'acció. I tu, com a president del govern espanyol, tens eines, no?, per veure què es fa amb el poder judicial, per veure també què es fa amb el Codi Penal, no?, per exemple, amb les acusacions de terrorisme, què es fa amb la llei Mordassa, és a dir, has de veure totes les eines que fins ara, en els 27 dels 47 anys que ha governat el PSOE en democràcia, no s'han mogut, doncs com els impulses i els tires endavant amb la majoria que tens al Congrés per poder revertir aquesta situació de la màquina del fang que tu mateix estàs denunciant.
És que... I m'agafo aquí que estàs dient una cosa, que és que tu no pots... O sigui, el moviment polític que ha obert el PSOE aquesta setmana, tu no pots tancar-lo fent veure que no l'has obert. És a dir, ha dit que està en risc la democràcia,
sí,
el PSOE.
És que sí,
aquest... El PSOE ha dit obertament està en risc la democràcia a Espanya perquè hi ha una sèrie de membres de l'ultradreta, de l'àmbit judicial, de l'àmbit mediàtic i de l'àmbit polític, que posen en risc el sistema democràtic espanyol.
Exacte.
I fer aquesta crida, i aquesta, per tant, aquesta mena d'angoixa ciutadana també, perquè el partit que governa està dient que està en risc la democràcia, no la pots tancar dient... Bueno,
em quedo i em submeto una qüestió de confiança i ja està.
I
no, has de tenir un pla d'acció, has de tenir un projecte per combatre allò que tu mateix has denunciat. I quart punt, i ho dic perquè ahir un dels discursos que crec que eren importants era el de Salvador Illa, que sí que ha parlat amb Sánchez, ha intercanviat missatges en les últimes hores, tot i que no en sabem el contingut, però ell ahir al Comitè Federal, més enllà de les frases amb un toc més emocional, que realment Salvador Illa és un polític molt poc emocional, ell li va dir també que pensés en l'estabilitat del govern, en l'estabilitat del govern espanyol, que és una de les qüestions que més estava venent el PSC en aquesta campanya, no? Ser garant de l'ordre, garant de l'estabilitat, i en aquests moments el PSC ha hagut de capgirar la seva campanya com un mitjó, perquè plantejava una campanya molt racional des del punt de vista de la governabilitat i molt des del punt de vista col·lectiu, i ara es troba en una campanya absolutament emocional i molt personalista a expenses de què decideixi Pedro Sánchez demà. Però el PSC estan preparant absolutament tots els escenaris pel que pugui passar demà.
Antonio Baños, i després, si vol, la IVA i el Manchon.
Jo, que tinc ja una edat provecta, us diré que no faré el més mínim esforç per entendre això. Ja m'ho explicareu. Bueno, explicareu, dic, els de Madrid, vull dir, no sé. L'únic que sí que recordo, i s'ha sortit el nom aquí, és Adolfo Suárez, quan va fer aquella dimissió tan rara per la tele, també, que va sortir a la tele dient, me voy, bueno, no lo imitaré, me voy porque no quiero que la democracia en España sea un breve paréntesis. Que és una frase que va sortir, ningú li va donar especial importància, i que és una mica ressona el que està dient ara, la democràcia en peligro. Anys després, bueno, molts anys després, s'ha explicat que Suárez va ser pressionat per dimitir, uns perquè ell no volia que entressin a l'OTAN, altres perquè els americans no sé què, altres per les bases no sé quantos, altres... Els motius són diversos, però era un cop de palau. És a dir, allà no sabem si estava enamorat de la seva dona, el Suárez, però va passar una mica el mateix. Surt, diu un missatge críptic i se'n va. I ara ha passat una mica el mateix. Surt, diu un missatge críptic raro, i ara, d'un dia per l'altre, la democràcia més sòlida del món, o almenys així ens ho venien els independentistes, de dir, no us podeu independitzar perquè som una democràcia consolidada, perquè som un país homologable, perquè Espanya és generosa, perquè passeu pàgina, perquè ara us fotrem una agenda del reencuentro...
És que va haver-hi una crisi quan Pablo Iglesias va dir que hi havia dèficits democràtics a l'Estat.
No,
ja,
però
el
que ens diuen... Sí, sí. Estan, Ens diuen, escolta, abandoneu les tonteries, les coses que a la gent li importa de veritat, perquè Espanya és sòlida, i ara surten i diuen que no és sòlida, que és que hi ha un palau, allà un cop de palau, i que tot pot caure... Escolta, ja m'ho explicareu. Jo, a mi m'és igual, de fet, no sé, si la democràcia està en perill, està tan en perill com quan en Chao Rondo torturaven, com quan el Gal, com quan el Pásalo, com quan l'Once... És igual, si és que Espanya, jo, quan el rei se va caure a Botswana i no sé què quantes, jo sempre he viscut la democràcia espanyola en perill. A mi, això...
No està en perill.
Pues sí, que, o sigui, si està en perill com sempre ha estat, no està en perill.
És evident que no està en perill.
I si està en perill, perquè lo de la Maña del Fango també...
No,
és...
perquè hi ha institucions que són prou fortes com
sí,
per...
Sí, sí,
i
sí,
això
sí,
està per damunt dels presidents de govern...
Això dic, ja m'ho explicaran quan passi
i
de, tot, i quan ja s'entenguin, ja m'ho explicaran.
En tot cas, sí que per mi sí que hi ha un punt i a part en el, des del moment que el president Sánchez anuncia que vol aquests 4 dies o 5 dies per reflexionar sobre el seu futur, i és que ja ha obert la porta pel relleu en el PSOE, i és d'una evidència bastant clara. Llavors, passi el que passi demà, el PSOE ha de pensar en un altre candidat, i segurament, per mi, el que pot haver és una altra investidura, una investidura d'algú del govern, d'algun ministre, evident, que pugui tenir els suports suficients. Perquè l'altra possibilitat, i ja deixa Sánchez tocat, en el sentit de que difícilment podria ser una altra vegada candidat, és que faci o anunciï un paquet de reformes molt important, i sobretot en el camp de l'àmbit judicial, i que pot dir que ha tingut 5 dies per repensar-s'ho, però que vol fer les coses d'una altra manera. I com a mínim sí que per mi hi ha un punt important i valuós, i és que està convidant en el conjunt de la societat espanyola i dels mitjans de comunicació que les coses no poden anar d'aquesta manera.
Això dels mitjans hem de parlar.
I ho dic des d'un punt de vista ingenu, si voleu, però és evident que és molt difícil, ja no només pel PSOE, també pel Partit Popular, per la resta de partits, és a dir, no podem... La democràcia, realment, si la considerem com un...
Però no ens teníeu que l'espanyol era estupendo. Ara què passa?
Què vols dir? No té res a veure una cosa amb l'altra. Tu la portes al camí independentista, no entenc massa res el teu argument.
És que jo estic a Barcelona.
No l'entenc. I què vol dir?
No, que resulta que d'un dia per l'altre...
Les institucions espanyoles són prou fortes. I la de la majoria de països de la Unió Europea.
Però si són prou fortes, perquè s'ha de reformar de manera tajante i misteriosa d'un dia per l'altre?
Perquè hi ha una cosa que és evident, que hi ha una certa facilitat d'un jutge d'obrir diligències sense una base potent.
Llavors, i això no hauria... Això no
hauria de passar. Ara, també és veritat que no pots anar en contra de front, en contra de l'administració de justícia. És evident que no pots, però sí alertar de certes pràctiques que crec que sí que... posen impediments
en Pablo Hasél i no en Pedro Sánchez.
En una democràcia, des del punt de vista formal, hi ha un accés, una facilitat enorme de jutges en un determinat moment de fer cas i obrir diligències contra qui sigui per 4 coses que s'han publicat en mitjans de comunicació.
Hi ha una altra opció, que és dissoldre el Congrés dels Diputats i en eleccions. Tornar a repartir cartes, perquè no oblidem que...
A partir del 29 de maig, clar.
A partir del 29 de maig, perquè no oblidem que hi ha un argument de Pedro Sánchez, que és, no sé si això paga la pena. I clar, ens hem de preguntar, paga la pena quan estàs al front d'un govern que no pot fer res? Perquè recordem que Pedro Sánchez, o sigui, la majoria que el podia fer president la va tenir a partir del 23 de juliol, però va ser investit el novembre. Després va anar a aprovar el que li havia quedat penjat de la legislatura anterior i ja va suar sang. L'amnistia es va tombar i després vam trigar un mes a tenir-la i ara veurem si s'acaba aprovant o no. I els pressupostos ha renunciat. És a dir, també pot tenir la tentació de dir amb aquestes condicions no paga la pena, tornem a repartir cartes. Exacte. Que és absolutament arriscat perquè pot guanyar el PP.
Però ja ho ha fet dos o tres.
Però també pot ser que es mengi Podemos i Sumar, que caiguin Esquerra i Junts i que la seva posició sigui més com al Congrés.
De tota manera, això té una pega, que ho hem vist a Catalunya també.
El risc que guanyi
el PP. No podem apel·lar contínuament al ciutadà que resolgui les coses a través d'eleccions. Sí. No podem.
Sí, però
o sigui, no sí, podem però estar cada vegada que es pugui des del punt de sí, vista legal, que ha passat un any des de que has convocat eleccions, torna a convocar.
Sí, però
perquè això sí que va erosionant la democràcia.
Mi, perquè he convocat unes manifestacions portant autocars que el que et deien el divendres era alguna gent de l'entorn socialista que esperaven 40.000 persones, o sigui, que en fi, que la gent que estava allà de tot cor i molt convençuda.
I plovent.
Plovent. Però que, en fi, que no era una cosa absolutament espontània. Home. Com qualsevol d'aquestes manifestacions, és també clar. Les que hem vist aquí. Sí, o sigui, la generació espontània de milers de persones pot passar amb una victòria del Barça i poques coses més.
A mi,
o del Bilbao.
El que deia el Mundó de que Madrid... De fet, no sé si és un emirat, és un país en si mateix, o és una corte, que passen coses, i per això jo deia, ja m'ho explicareu, perquè des de fora les lògiques cortesanes no s'entenen, i és pel que he dit que no... Ja ens ho explicarà algú. És a dir, el que no pot ser és que quan es pugen els Jordis a un patrol, enviar-los a la presó sigui una decisió que hi ha que respectar a la judicatura. Quan, bueno, podria fer tota l'anàfora de tota la gent, els nanos del SASU, tot això no passa res. I resulta que, bueno, fan una espècie de cosa fake de la dona del president, que dura 24 hores perquè la fiscalia diu que no té... I això crea una crisi constitucional de la democràcia. No cola. Sí, no cola. Ara, que a dintre estan passant coses, que Pedro Sánchez pot ser que vulgui repartir com va passar després de les municipals.
O que Pedro Sánchez, jo la lectura d'una pura qüestió humana
no.
D'un senyor, tu no ho compres.
No.
D'un senyor que es trenca i decideix, mira,
ja no
funciona des d'un punt de vista lògic-polític, que la lògica política et diria, això no ho pots fer perquè se t'obriran 14 fronts més i que hi ha unes eleccions al costat que es diuen Catalunya i unes altres que es diuen eleccions europees.
Mira.
No.
Però
llavors...
No,
aquí és el que més grinyola de tot.
S'ha patat a tots els seus amics. S'ha patat a tots els seus col·laboradors. Ha traït totes les... Diu blanc, diu negre. Ara resulta que perquè no sé què, manos limpias, manos libres, no sé com es deia.
Manos limpias.
Li foten una... Aquí hi ha una jugada que no sabem quina és.
Bueno, hi ha una altra cosa. S'ha reactivat el cas Pegasus.
És que, bueno, moltes coses.
És que jo no seré jo qui qüestioni... com afecta la màquina del fang i tot aquest mecanisme que s'activa.
Tu has fet un llibre sobre la màquina del fang.
Justament per això, perquè conec el dolor que provoca en les persones i perquè, com deia l'Antonio, aquí no només hem de parlar dels dirigents polítics que l'han patit, sinó també d'autèntiques persones anònimes, de ciutadans anònims, es puguin dir Tamara Carrasco o es puguin dir Titellaires o es puguin dir Marcelo Tamendi, que aleshores, per exemple, es va tancar un diari i va faltar molt suport de tot el món periodístic, no? El fet que es tanqués antidemocràticament un diari i patís un periodista tortures de la Guàrdia Civil. Vull dir que ens podem trobar en molts casos i jo no seré qui jutgi l'estat d'ànim de Pedro Sánchez i com li pot haver afectat, perquè sé que provoca molt de dolor i molt de mal. Ara bé, sabent això, la reflexió que ens planteja ha de ser no només a l'entorn de la seva persona, ha de ser molt més col·lectiva i ha de mirar molt més al passat, perquè aquest mecanisme, aquesta concertació de poders des del punt de vista polític, judicial, policial i mediàtic, actua des de fa dècades, no només en contra d'aquells governs o moviments que es consideren doncs, lesius per l'estatu quo, sinó també contra el moviment independentista, sí, l'esquerra alternativa, el feminisme, l'ecologisme, l'anarquisme... Ho hem vist al llarg de la història. Per tant, si tu denuncies això, has de fer una revisió de tot el que ha passat fins ara i, sobretot, tenir un pla d'acció, si vols continuar.
Si no pot ser una cosa personal i que estigui la democràcia en perill. O és una cosa o és l'altra. Les dues coses alhora no poden ser.
Sí, la qüestió...
I després, el PSOE no pot ser víctima perquè el PSOE no només ha fet fang, sinó que ha fet cal i, a més, ha fet el que ha calgut per manar.
Per això deia que dels 27, dels 47 anys que ha governat, doncs ha faltat una acció en aquest sentit.
Que és el poder judicial, que hi ha un minicop d'estat judicial, que hi ha el tema Pegasus, alguna cosa rara, Israel... Marroc, tal, vale. Que, en fi...
El que passa és que...
Que els passillos del palacio han apunyalat algú, vale.
Són molt... No, el que passa és que les coses... Les persones tenen més d'una vessant, són polièdriques, i jo crec que pot ser que se li hagi acumulat tot i que la dona sigui la gota que fet va salvar.
Escolta, agafes uns dies d'assumptes propis i te'n vas a Tenerife al Palau aquell que té de Patrimoni Nacional... I no dius que la democràcia està en perill perquè tu estàs trist.
El que sí que... I torno perquè el Baños m'hi ha fet la referència. Del que jo deia abans, i li volia preguntar a l'Armenteres. Sí que la percepció estranya que Madrid és com una mena d'estat a part en què es viu un clima tòxic, polític, mediàtic, que a vegades... gira els ulls cap a algunes franges de la resta de l'estat i es fixa en una zona i llavors ataca aquella zona sense parar i llavors de cop torna cap a dintre, ho fa incomprensible, la veritat. O sigui, no tinc la sensació que hi hagi una crispació ciutadana fora de Madrid descomunal i irrespirable. El que sí que hi ha és que Madrid és una situació insuportable, i això probablement és així per part dels mitjans de comunicació, els propis periodistes que segur que ho viuen, Armenteres, i això, per això també t'ho vull preguntar, tu que coneixes en fi, moltíssims companys, els polítics, el segment judicial, les causes diverses, es viu a Madrid un microclima molt diferent del que es pot viure a Barcelona, al País Valencià, a Huelva o a Cáceres.
Sí, però és que a més tot això coincideix en una etapa amb un protagonisme d'un periodisme d'ultradreta. És que no és periodisme, al final és pseudoperiodisme. Això algun dia al Món ho hem parlat, també. Aquí hi ha activistes d'extrema dreta que en aquests moments entren al Congrés dels Diputats perquè estan acreditats i que juguen a destruir el que governa, el govern progressista, sense cap mena de vergonya. Els veus anant a rodes de premsa per ridiculitzar qui t'apareix, i curiosament les preguntes sempre són per anar a fer mal, i en canvi quan qui t'apareix al faristol és... un portaveu del PP o un portaveu de Vox, resulta que són preguntes totalment piloteres per a sentir una teoria de la dreta o de l'extrema dreta. I això és un caldo de cultiu que ha anat creixent, que ha anat a més. A veure, les manifestacions que hi va haver a l'octubre i al novembre, a moltes seus socialistes, sobretot a la seu de Ferraz, el gran altaveu amplificador, estem parlant de Vito Quiles, personatges d'aquests, que tenen molts seguidors en aquests moments a les xarxes socials, que no tenen cap mitjà de comunicació, que tot i això entren al Congrés dels Diputats i que juguen d'aquesta manera. Mira, hi havia una gran diferència. Això m'ho deia en Roger Perciba, em deia... Hosti, Jordi, mira que vam venir nits a Ferraz, perquè hi vam anar tots dos moltes nits. Allà els periodistes ens insultaven, ens tiraven ous, ho passaves malament. Jo vaig tenir un problema, fins i tot va haver d'intervenir la policia. Ahir, a Ferraz, i la gent estava molt apretada, molt apretada. Més plovia i aquestes coses. Allà, si algú et trucava a l'espatlla, et demanava disculpes. Vull dir que estem parlant de dues situacions molt diferents. I llavors, a nivell periodístic, ahir tots aquests periodistes, n'hi havia uns quants que eren allà, i que van focalitzar en alguna bronca d'algú que anava contra Sánchez perquè algú va entrar allà dintre. I què va passar? La policia va intervenir per evitar mals majors. No té més. Per ells la notícia era aquesta. Aquí ens podem plantejar... Doncs, quina és tota aquesta situació a nivell democràtic, si això és legal o no?
Armenteres, però si anem als anys 90, al sindicat del crimen d'ABC, quan van voler tombar a Felipe González, era exactament el mateix. És a dir, i a més ho deien...
Sí, però no hi havia xarxes socials.
Bueno, però hi havia... Però Armenteres...
És diferent.
No hi havia xarxes socials, però hi havia diaris que tothom se'ls llegia i influïen molt.
10 minuts i a les 10 del matí.
I ràdios.
Volies afegir alguna cosa, Iba? I... Molt breu, sisplau, perquè he de parlar amb el pobre Xavier Bosch, que pobre s'està esperant.
A veure, jo no compararé cap company de Barcelona amb Vito Quiles, perquè em sembla un personatge tan esperpèntic que no ho compararé. però aquí hi havia trinxeres, eh? Mm. Hi havia trinxeres a periodistes. Hi havia periodistes als quals se'ls havia hagut de treure d'una manifestació amb la policia, fossin indepes o fossin constitucionalistes. Vull dir, al final, aquesta gestió de la política com a emocions, i aquí l'hem vista...
Home, si l'hem vista aquí...
I l'hem vista molt...
I tant.
Té conseqüències molt complicades. Tu deies, Madrid és una esfera particular. Madrid està gestionant ara la política des del sentiment, com s'havia gestionat aquí abans.
Oh, jo no he parat de dir tot el matí que el procés ha anat allà, eh?
L'hem exportat.
La gran diferència és que jo crec que la jugada de Pedro Sánchez sí ha aconseguit fer explotar aquesta emocionalitat a tot Espanya. És a dir, el que fins ara probablement la gent de la resta d'Espanya es mirava amb una certa distància, jo tinc la sensació que aquesta jugada del dimecres trasllada el xoc al conjunt del públic espanyol.
Un moment, la política d'emocions, el llibre del Toni Aira, podíem parlar des d'Orban fins a Trump, és igual, i quan el PSOE li anava bé, la política d'emocions, Mr. Hampson... aquí política d'emocions ha jugat tothom.
Ha jugat tothom.
Perquè l'emoció és una eina política.
I tu, igual que tothom fa servir les eines que pot. A veure, hem vist com es filtraven mails de la fiscalia perquè el company d'Ayuso estava negociant. Home, tampoc és molt normal que la fiscalia vagi filtrant mails de la premsa.
Aquí s'ha filtrat. Sí, nou minuts
i les 10 del matí. Deixeu-me, Reo, 2 minuts de publicitat. I de seguida, escenaris, no t'espantis, Baños, escenaris polítics i judicials, constitucionals, si demà dilluns Pedro Sánchez convoca i anuncia, me'n vaig immediatament. De seguida.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
És una vergonya increïble. 7 minuts, perdó. He dit vergonya increïble, eh?
Sí, sí.
Vergonya increïble, lo bo que està aquest pastís.
Espectacular.
Que acabeu de tastar. I que, i que no podrà tastar, pobre, el catedràtic en dret constitucional Xavier Bosch, si no l'enviem un tàper a casa. Doctor Bosch, molt bon dia.
Molt bon dia.
Disculpi l'espera, però evidentment la situació és complexa, és prou tensa, però evidentment crec que ahir hi va haver-hi molta gent que va caure de l'arbre, de cop. Perquè ens hem passat 3 dies amb tot de teories sobre si era una jugada política, era una estratègia, en realitat està reforçant-se Pedro Sánchez des del castell de Hamlet, fent veure que és una cosa i una altra, però ahir, veient les cares i l'acció i l'angoixa que es vivia dins del PSOE, molta gent va pensar, compte, que efectivament et pots trobar dilluns que Pedro Sánchez diu, me'n vaig. Clar, aquí s'obre una qüestió, no sé si dir-ne inèdita o no, perquè l'Armenteres abans apuntava Suárez. Si Pedro Sánchez, doctor Bosch, demà al matí munta una roda de premsa, envia un missatge institucional des de Moncloa i diu des d'avui deixo de ser el president del govern d'Espanya, què passa?
Llavors el que passa és que corre a la jerarquia establerta a la llei del govern, per tant, tot el govern entra en funcions, això ja ho diu la Constitució, i la vicepresidenta primera, perquè hi ha una vicepresidenta primera, passa a ser la presidenta, diguem-ho així, interina d'un govern en funcions. I llavors, com deia el senyor Manteres, el que diu la Constitució és que s'obre una ronda de consultes exactament com després d'unes eleccions generals.
Després d'unes eleccions generals?
Sí, sí, es fa el mateix, és el que va passar amb Adolfo Suárez, amb la diferència respecte al supòsit que vostè plantejava, que Adolfo Suárez es va quedar, no se'n va a casa. O sigui, si el senyor Sánchez diu dimiteixo i es queda com a president en funcions, estem en el supòsit d'Adolfo Suárez. Espero que sense intent de cop d'estat, és clar. És a dir, que hi ha una ronda de consultes, com passa després de cadascuna de les eleccions generals. Llavors el rei crida els líders polítics de les formacions que han obtingut una representació parlamentària, els escolta i proposa un candidat. Si el senyor Sánchez porta la seva renúncia fins a l'extrem de retirar-se de la política, diguem-ho així, d'anar-se'n a casa, llavors estem en el supòsit que deia abans. La vicepresidenta primera esdevé la presidenta en funcions del govern, però mentrestant també s'obre exactament igual la ronda de consultes. Aquesta seria la hipòtesi.
Sobre aquest aspecte, el fet que, en aquest cas, Maria Jesús Montero passa a ser la presidenta, no sé si dir-ne interina, del govern d'Espanya, se'n diria així, tècnicament, senyor Bosch, o no? O és presidenta i punt?
Jo no sé, no afinaria tant. Jo okay. crec que seria una presidenta interina funcions. En funcions. Mm-hmm.
El fet, quins poders tindria aquesta presidenta en funcions? És a dir, podria remodelar el govern, podria fer lleis o senzillament estar allà mentre no hi ha unes noves eleccions o una nova tria de president?
No, està és la condició d'un govern en funcions, no pot presentar projectes de llei. En el cas que hi hagués alguna dimissió o alguna absència pel que fos el govern, hauria de determinar qui assumeix la cartera ministerial que queda vacant. Això és el que passaria.
Mm-hmm. Per tant, per exemple, el cas de la llei d'amnistia, que està en tràmit, podria continuar-se o no?
Sí, la llei d'amnistia continua, perquè no és un projecte de llei, no ve del govern, i en tot cas ja ha entrat en el tràmit parlamentari, està al Senat. Llavors, entrem en una situació que vostès han abocat i que també avui s'aboca a La Vanguardia, que pot ser bastant intrigant. O, és a dir, si el senyor Sánchez, després de dir el que vulgui, anuncia que anirem a eleccions generals després del 29 de maig i continua fins al 29 de maig, què passa amb la llei d'amnistia? Llavors, una de dues, o es juga amb el calendari de tal manera que abans del 29 de maig hi ha una votació final sobre el conjunt de la llei, que és el que correspon, o bé, si el calendari no ho permet o no es vol que es pronunciï al Congrés dels Diputats, llavors, un cop dissoltes les cambres amb la convocatòria de les eleccions generals, la proposició de llei d'amnistia decau i tot queda a zero.
Si es convoquen noves eleccions, el Congrés es dissol, s'ha acabat la llei d'amnistia tal com la coneixem i s'ha de tornar a començar amb una composició nova i un nou govern que vés a saber.
Exactament, però podria donar-se que abans del 29 de maig s'aprovés la llei d'amnistia. Els marges són el de trobar una data. El Senat té, si no estic equivocat, fins al 16 de maig per votar el seu dictamen sobre la llei d'amnistia.
Mm-hmm.
Llavors, a partir d'aquí, hi ha un calendari de plenaris previstos al Congrés dels Diputats. Es podria convocar un ple extraordinari abans del dia 29, jugant amb aquesta possibilitat, si hi hagués unanimitat a la mesa. Si no, estaríem al límit de veure quins són els dies per als quals estan previstos plens, posar a l'ordre del dia un dels plens previstos abans del dia 29 i allà aprovar-ho. I, per tant, per dir-ho exagerant una mica, podria ser que un dia s'aprovés la llei d'amnistia i el dia següent es dissolessin les Corts i anéssim a eleccions generals.
Armentera, sobre això que tu domines més els tempos també, li vols fer una pregunta o alguna reflexió sobre els tempos aquests que queden per l'aprovació de la llei d'amnistia?
Sí, estava buscant el calendari de plens pel Congrés dels Diputats, ara el trobaré. Però jo tenia una altra pregunta, doctor Bosch, perquè vostè, clar, la pilota queda, al final és el PSOE, perquè és qui controla el Congrés dels Diputats, qui pot tenir l'última paraula si retorna al Senat, però què passa si el Senat incompleix aquests dos mesos per aprovar o tombar la llei d'amnistia que la tombarà? Perquè en el seu dia el Partit Popular va amagar o va amenaçar directament amb retenir-ho tantes setmanes com fos possible. Es va parlar de recursos al Tribunal Constitucional precisament per guanyar temps, per poder atre aquesta llei d'amnistia. Llavors sí que el calendari en salta per l'aire, perquè si hi ha una dissolució de les Corts a partir del 29 de maig, decau efectivament la llei.
Home, si el Senat no compleix el seu propi reglament, primera opció, i després i la Constitució, perquè fixa els terminis que fixa, que són dos mesos màxim, això d'una banda. I de l'altra, si el Tribunal Constitucional, cosa que no crec, pren com a mesura cautelar la suspensió de la tramitació de la llei d'amnistia, en d'aquests dos supòsits sí que podria donar-se el que vostè acaba de plantejar, és a dir, que salti pels aires la tramitació i que, per tant, ens trobéssim amb una convocatòria d'eleccions generals sense que s'hagués aprovat la llei d'amnistia. Jo, de tota manera, ho veig improbable, perquè seria la hipòtesi de que paralitzi la tramitació el Senat, que el Tribunal Constitucional paralitzi la tramitació, no la veig de cap manera, perquè l'únic argument podria ser que s'han vulnerat els drets dels senadors a l'hora de la tramitació concreta, i això no és imaginable, tenint en compte com ha anat i, sobretot, quina és la majoria del Senat. I de l'altra, seria molt gruixut que el Senat paralitzés o se saltés els terminis que imposa la Constitució, és a dir, que se sortís de la Constitució.
No, ho deia bàsicament perquè el Partit Popular havia amenaçat d'això. Només una cosa, el calendari de plens, suposadament la llei d'amnistia surt del Senat el 14 de maig, hi havia temps fins al 16, però això va al ple del 14, que és un dimarts, i llavors hi ha, efectivament, calendari de plens el mes de maig al Congrés dels Diputats, 21, 22, 23, 28, 29 i 30, habitualment. Aquest tipus de coses, o sigui, el que et ve del Senat es sol votar un dijous, però és veritat que es pot col·locar el dia que fos necessari. Però, en tot cas, hi ha calendari habilitat.
Anem a posar-nos en escenaris. Ara hem dibuixat l'escenari en què Pedro Sánchez diu que plega i potser marxa immediatament. Podria, doctor Bosch, Pedro Sánchez, dir que ell vol apartar-se del govern d'Espanya i, per tant, vol que el Congrés dels Diputats esculli un nou president? En aquest cas, la legislatura podria seguir fins al final o és senzillament una tria de govern interí, també?
No, en el cas que es triï un nou president del govern després de la dimissió de Pedro Sánchez,
sí,
la legislatura continua igual amb els seus propis terminis. El que passa és que hi ha un nou president del govern. Recordem el que va passar amb la moció de censura contra Mariano Rajoy. La durada de la legislatura va continuar, el que passa que amb un nou president del govern i una nova majoria presidencial, quan la moció de censura que tenia com a candidat a Pedro Sánchez va guanyar.
Per tant, hi ha aquests dos escenaris, en realitat, eh? La possibilitat de trobar un nou president de la mateixa cambra, que això entenc que passi el que passi, o no. Amb el que ens deia abans, si Pedro Sánchez desapareix de l'equació, s'ha d'anar directament a eleccions i, per tant, o es pot buscar un president dins del mateix Congrés?
No cal anar directament a eleccions, o sigui, si Pedro Sánchez...
I de fora, exacte, sí, sí. Perdó, he dit dins del Congrés, sí, sí. Però a Espanya no cal que sigui diputat, pot ser de fora. Sí.
O sigui, si Pedro Sánchez dimiteix, s'obre la roda de consultes.
Uh-huh.
Aquesta roda de consultes ha de donar, sense un termini previst, però el rei, després d'escoltar, ha de donar un candidat a la presidència i s'ha de presentar al Congrés dels Diputats. Llavors hi ha un discurs d'investidura i una votació. A partir d'aquest moment,
clar,
comença a córrer el calendari. Fins a dos mesos. Si en aquests dos mesos no hi ha hagut cap candidat que hagi assolit la investidura, llavors sí, anem a eleccions generals.
En el cas que Pedro Sánchez es llevés i digués anem a eleccions, que aquí és una possibilitat que hem donat al damunt de la taula, pot convocar-les o de moment només pot anunciar-les? O pot dir demà hi haurà eleccions el dia 5 d'agost? Podria anunciar-les?
No, 21 de juliol, Xavi. El primer dia legal, 21 de juliol.
Sí, però vull dir, ell podria decidir quan les vol fer. Podria anunciar demà mateix que va a eleccions tal dia o s'ha d'esperar a que se superi el termini del 29 de maig, que és el moment en què es va convocar les últimes eleccions?
Podria anunciar-ho. O sigui,
pot anunciar-ho, però no convocar-les.
Exacte. Hem de diferenciar aquest anunci, que és merament informatiu, amb l'acte ja informatiu, amb l'acte formal de la convocatòria d'eleccions generals, que té com a qüestió prèvia una reunió del Consell de Ministres. O sigui, no es convoquen les eleccions quan surt amb una compareixença el president del govern i diu convoco per tal dia, sinó formalment es convoquen després d'un Consell de Ministres en el que el parer dels ministres no és vinculant per al president i la decisió del president va al butlletí oficial de l'Estat.
Quina és la primera data, Armenteres, has dit, de possibilitat d'eleccions?
El dia 21 de juliol.
21 de juliol.
Si comptem els 54 dies després del 29 de maig, que és el primer dia que es poden dissoldre les Corts, perquè per la Constitució ha passat un any des de l'última vegada, anem a 21 de juliol.
Diumenge 21 de juliol.
O sigui, farà un any pràcticament just de les últimes.
Un altre escenari. Pedro Sánchez, que aquest ha anat caient, com deia Jordi Armenteres, convoca una qüestió de confiança. Això dins l'ordenament constitucional espanyol de la cambra es contempla, perquè a Catalunya sí que s'ha fet servir en moltes ocasions, en el conjunt de l'Estat no tinc tan clar, doctor Bosch.
Sí, això es pot plantejar. Jo no recordo tampoc, com vostè, la presentació d'una qüestió de confiança, encara que ara em balla al cap i potser algú de vostès ho pot recordar.
A mi no em sona.
El cas de la convocatòria d'eleccions l'any 96, que va ser... o no, 93, o sigui, quan va plegar Felipe González, l'últim govern de Felipe González, que... no sé si va ser arran d'una qüestió de confiança, però a mi em queda al cap la precipitació de les eleccions abans de, amb una intervenció del senyor López de Lerma, llavors diputat de la minoria catalana, que
li va dir una cosa així com...
Perquè
li retira Convergència i Unió la possibilitat d'aprovar pressupostos. Llavors,
doncs era això. Era això.
Però no hi ha una qüestió de confiança tècnica.
No hi ha una qüestió de confiança. Llavors, la qüestió de confiança també requereix una deliberació prèvia del Consell de Ministres, però és responsabilitat exclusiva del president del govern, i aquesta qüestió de confiança formalment ha de presentar-se sobre el seu programa polític o sobre una declaració de política general. Llavors, clar, aquesta declaració de política general pot dir qualsevol cosa, pot incloure materialment no una referència al programa d'investidura, sinó una referència de programa legislatiu, com vostès estaven abocant fa un segon. És a dir, imaginem un moment els catàlegs que almenys per com s'ha vist aquests dies, són elements candents en la política, en la perspectiva, com a mínim, del Partit Socialista. El problema del poder judicial, etcètera, etcètera. Què podria significar això? Doncs, per exemple, una mesura que modifiqués la llei d'enjudiciament criminal per tal d'acotar molt més el paper que pot tenir l'acció popular. L'acció popular que existeix a Espanya i de la que deriva la intervenció de tots els partits polítics per ficar-se els ulls els uns als altres, sí. Aquesta deriva de la Constitució. O sigui, molts experts, entre els que no em compto, en dret processal, contemplen això com una anomalia, però està la Constitució, l'article 125. Llavors, què és el que es pot fer per evitar aquesta disbauxa d'instrumentalització de la judicatura o del poder judicial? Doncs acotar molt més. Potser no caldria si els mateixos jutges tinguessin en compte la jurisprudència del Suprem, els casos en què s'ha de rebutjar una denúncia per simples titulars periodístics, però això va com va i cada jutge decideix el que decideix.
Ara li preguntaré sobre això, l'estat de la justícia a Espanya, però tornant a la qüestió de parlamentària, aquesta qüestió de confiança que dèiem, la pot convocar sense terminis? La podria convocar immediatament o no? I en el cas de no superar-la, què passa?
En el cas de no superar-la, es torna una vegada més a la ronda de consultes del rei.
D'acord.
No hi ha un automatisme per les eleccions.
D'acord.
I això doncs, potser, com a hipòtesi, a la seva compareixença, diu, i a més ens sotmetré una qüestió de confiança doncs, tal dia, d'aquí una setmana, d'aquí un mes, no té un termini.
No té un termini. Per tant, podria ser, per exemple, en campanya electoral a Catalunya. Això podria ser la setmana que ve, si volgués.
Podria ser, sí.
Perfecte. La Sara volia fer una pregunta que em sembla que també és interessant.
Sí, professor Bosch, ja sé que és un doble salt mortal, però què passaria si abans que el president Sánchez faci pública la seva dimissió, el PP registra una moció de censura?
Doncs com que formalment no ha presentat la dimissió, aquesta moció de censura s'ha de tramitar. O sigui, mentre... O sigui, a hores...
Però llavors Sánchez encara... no pot dimitir?
Clar, aquesta és la qüestió. Si pot continuar, no pot continuar...
És una... A veure, jo crec que es podria presentar...
Sara, què vols, Sara? Fes que el fa...
Estàs posant en perill la democràcia.
A veure, hem de tenir previstos tots els escenaris.
No, jo crec que aquesta...
És molt bona pregunta, eh?
És molt bona pregunta i que se'm disculpi amb la hipòtesi de la comparació. És a dir, imaginem que aquest salt mortal surt malament i ens trobem que el president... que hi ha un president del govern que es mor, no? Llavors, això, la moció de censura, com no és tant un, en el nostre sistema, com no és tant una moció de censura per dir que algú se'n vagi, sinó per dir que algú substitueix, ocupi el seu lloc, doncs jo crec que seria viable. O sigui, seria una moció de censura respecte a un govern en funcions. Per què no? O sigui, seria una mica estrany, eh? Però jo, així d'entrada, ho veig possible.
Interessant. No, clar, clar, si ha de tenir les mateixes fórmules una dimissió que un president mort... clar, una moció de censura no pot evitar la mort d'un president.
No, clar.
Com no pot evitar la dimissió d'un president tampoc, clar. Molt interessant, això. No sé si ara vau fer alguna pregunta encara del que estàvem comentant, si no li entraré a la fase de... Sí, Iva?
No.
En la fase de la qüestió judicial, que crec que ja l'ha començat a tocar el doctor Arbós. Clar, aquí des del seu punt de vista, aquesta idea de que els partits polítics puguin ser acusació particular i, per tant, exercir aquestes funcions de posar el dit a l'ull, com vostè ha dit ara mateix, és lícit, és lògic, encara que estigui reconeguda en el dret constitucional. Hauria de variar-se perquè s'està mal utilitzant?
Jo, aquesta idea d'una acusació popular, jo crec, a veure, està a la Constitució i a la vista del que ha passat, potser hauria de sortir de la Constitució, però com que tocar la Constitució sembla impossible, el que sí és possible, o sigui, hauria de ser possible, seria acotar les vies per les quals és possible que un partit polític o una organització, la que sigui, de consumidors o un fals sindicat, com és Manos Limpias, doncs pugui entrar en una acusació contra que té uns objectius polítics. I això, evidentment, és molt difícil de fer perquè no es poden jutjar les intencions d'una querella o d'una denúncia, però hauria de ser possible. I d'altra banda tenim segurament altres qüestions de fons que contribueixen a endarrir l'ambient. Si entrem, per exemple, en la idea de que siguin els fiscals que els responsables de la instrucció dels procediments penals, hi ha un problema, i ara expresso la meva opinió d'oportunitat. Hi ha un problema de fons, i és que la Fiscalia General... Primera, la Fiscalia, el Ministeri Fiscal, té una organització jeràrquica, al capdamunt de la qual està el Fiscal General. I el Fiscal General és nomenat pel govern. Que després sigui autònom, d'acord, però evidentment el seu origen és del govern. Llavors, deixar la instrucció dels procediments penals en un organisme que en últim extrem depèn jeràrquicament de qui ha estat nomenat pel govern, pot ser un problema. Pot ser un problema de legitimitat de les actuacions. Això no vol dir que aquest fiscal general o qualsevol altre que els hagi precedit no hagin actuat amb autonomia. Aquí jo no m'hi fico. Però que s'ha d'entendre que hi ha una, en el món, diguem-ne, judicial, hi ha una preocupació a aquest respecte, perquè tenim la utilització amb finalitats polítiques dels procediments penals, i ho estem veient a partir de les acusacions populars, però també hi hauria la por a que deixar-ho exclusivament en mans del fiscal general ho deixi també en mans indirectament d'algú lleial al govern. Què es podria fer? Doncs hipotèticament el que es podria plantejar és designar un fiscal general amb els mateixos criteris en què s'anomena el defensor del poble, per exemple, amb unes supermajories de 3/5 parts, i deixar que el seu mandat duri més enllà d'una legislatura. D'aquesta manera s'aconseguiria una veritable independència i s'evitarien les sospites d'actuar al dictat del govern, el qual tindria, com sempre ha tingut, a la seva mà l'Advocacia General de l'Estat per endegar els procediments que cregués convenient.
Corregeixo el que he dit, perquè hi ha hagut dues vegades en democràcia que s'ha, bueno, no sé, que s'ha utilitzat la qüestió de confiança. Una la va fer servir Suárez abans que hi hagués, pel que estic veient, abans que hi hagués fins i tot abans que hi hagués el reglament del Congrés, perquè va fer servir la qüestió de confiança al setembre de l'any 80. Sí, sí. S'aprova la Constitució el 78, eleccions generals del març del 79, no tenia majoria absoluta i va necessitar un recolzament, un consens, perquè evidentment hi havia la crisi econòmica, el terrorisme d'ETA, etc, etc, i va aconseguir 180 diputats que li van donar qüestió de confiança. Però bueno, allà recordem que l'Andelino Lavilla era el president de la cambra i per tant va ser llavors. I la segona la va fer l'any 90 Felipe González, que després d'aconseguir la majoria de les eleccions de l'any 89, el 1990 fa una qüestió de confiança perquè crec que hi ha una mena de clima complicat perquè l'escrutini havia estat molt lent de les eleccions de l'any 89, hi havia acusacions d'irregularitat, el PP va portar recursos de diverses circumscripcions i llavors va presentar qüestió de confiança a González, que la va aconseguir.
I per alguna cosa de Batasuna, quan hi ha l'elecció del president, que crec que no voten i no se saben si la majoria està comptant els diputats de Batasuna o sense, sí, perquè sí, va fregar la majoria, però no la va tenir.
Doncs déu-n'hi-do, sí, dos vegades.
Sí, la va tenir per Batasuna. Però
any,
no per...
any 1982 i any 1980 i 1990, efectivament. Déu-n'hi-do, 8 minuts. I última qüestió sobre la qüestió judicial. Clar, bona part del problema que estem vivint ara té a veure amb la publicació de notícies falses, que llavors es presenten davant d'un jutge i aquest jutge accepta. I aquestes notícies s'emmarquen i s'emparen en la llibertat d'informació, òbviament. Aquesta llibertat d'informació preval sempre, malgrat que hi hagin dubtes sobre la veracitat d'aquestes notícies, senyor Arbós?
No, o sigui, hi ha moltes sentències relatives al conflicte entre llibertat d'informació i dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. El que passa és que, com que és un conflicte entre un dret i una llibertat que són fonamentals, s'ha de mesurar cada cas. El que, i ho dic de memòria, i vostès potser segurament ho sabran millor que jo, el que cal exigir sempre és que les informacions que es plantegin siguin obtingudes d'acord amb els mínims criteris de professionalitat, és a dir, que siguin versemblants. És a dir, no reclama una correspondència exacta amb la realitat, sinó que qui emet la informació hagi actuat d'una manera rigorosa, contrastant fonts, etc, etc. El que passa que això també hem de tenir en compte que hi ha una part de la població, desgraciadament una part important de la població jove, que rep la informació no a través dels mitjans que porten professionals, algun dels quals tampoc està a l'alçada, com vostè recordava fa un moment, sinó que ho fan exclusivament a partir de les xarxes socials. Sí. I llavors allà el descontrol és total.
I la darrera que té a veure amb això també, què n'opina que, i si això no sé si és fins i tot delictiu o no, que un jutge accepti una querella que es basa només en informacions periodístiques, suposadament periodístiques?
Doncs jo pel que sé d'aquesta matèria, aquest jutge està actuant en una línia contrària a la jurisprudència del Tribunal Suprem, que en algunes sentències hi havia determinat que aquesta no era una base suficient per obrir una investigació. Llavors, segurament això caldria que tingués molts més matisos per part d'algun expert en dret processal o penal que no sóc, però sí que sé que a l'hora de prendre una resolució sobre aquestes matèries, també els jutges han de tenir en compte el balanç de dos elements que són importants. Un és, evidentment, la persecució del delicte, però l'altre també és el dret a l'honor, que és un dret constitucional, la reputació de les persones que es poden veure esquitxades per aquestes denúncies. Mm. Llavors, a partir d'aquí, doncs, és on se situa la línia per la qual pot operar un jutge. Mm. Però, vaja, més enllà d'això no m'atreveixo a anar.
Una darrera pregunta que té a veure amb la, no sé exactament amb la Ivanguera.
Precisament amb això.
Vull recordar que Xavier Arbós és catedràtic en dret constitucional. Per tant, en l'àmbit penal, que és el que ara estàvem tocant, és veritat que ara ja ens ho estava dient, que no és el seu àmbit d'actuació més directe. No sé si va per aquí, igualment.
Va per aquí, però no sé si em sabrà contestar. Però és una pregunta potser més ontològica que purament processal, eh? En el cas de demandes temeràries, com sembla que és la que s'ha interposat contra la dona del president del govern espanyol, és l'afectat qui ha d'iniciar accions contra el jutge si considera que ha estat molt maltractat, és a dir, que és un cas de prevaricació, o el propi sistema hauria d'actuar en contra de l'acceptació de demandes temeràries? El propi sistema judicial, eh?
Sí, jo aquí vaig en peus de plom perquè reitero que no és el meu terreny.
D'acord.
Però el sistema té una manera d'operar, que és a partir de la doctrina, en aquest cas el Tribunal Suprem, que fixa uns criteris. Que hi ha un jutge que se separa d'aquests criteris, llavors què pot passar? La primera solució, que és la de manual, és la de dir, doncs, per això hi ha els recursos. Sí, però mentrestant, evidentment, el mal ja està fet. I la segona, que també és admissible, seria el de la prevaricació judicial. Què és el que passa? Que la prevaricació és un delicte, i és un delicte greu. I en els delictes s'ha de constatar que existeix una intencionalitat, la consciència d'estar dictant una resolució que és manifestament injusta, en tot cas contrària a dret. Llavors, com s'entra en això? Com pot sortir acreditada aquesta intencionalitat? I aquest és un problema molt difícil. Llavors, la qüestió és probablement més de fons, perquè és evident que els jutges prenen decisions que són després revocades, però d'aquí a veure que cada decisió revocada, l'error en l'aplicació del dret és un error intencionat, això és molt complicat. Jo crec que tenim, aquí és el meu parer també, tenim una qüestió de fons que s'ha de plantejar, que aborda moltes coses. Una d'elles, que potser no és la menor, és veure quin és el pes que hi ha en els temes que s'han d'estudiar els jutges de dret constitucional respecte a les altres matèries, que no dic que no siguin importants, però la consciència i la insistència en la importància dels drets, de com s'han de resoldre els conflictes entre drets com són la llibertat d'informació i el dret a l'honor i a la pròpia reputació, això ho veiem i hem vist a vegades, doncs, com de manera una mica alegre, sobretot en matèria de delictes d'odi, s'admeten demandes o s'admeten querelles només perquè no sigui dit que es rebutja la tutela judicial dels demandants, quan és evident que no tenen la més mínima possibilitat de prosperar d'una manera raonable. El mal, en tot cas, ja es fa a partir d'aquí. Per tant, els jutges, jo crec que, sobretot en alguns aspectes, com aquestes acusacions populars que venen motivades, òbviament, per motius polítics, o bé en les querelles que presenten algunes associacions ideològicament motivades a partir dels delictes d'odi, els jutges potser haurien de reflexionar una mica, o almenys alguns, i prendre'n consciència de les conseqüències jurídiques de les seves decisions, perquè també és una conseqüència jurídica la lesió del dret constitucional, que és el dret a l'honor.
4 minuts i seran 11:15 del matí. Li agraeixo moltíssim la masterclass al doctor Xavier Bosch, catedràtic en dret constitucional, a qui sempre acudim quan tenim dubtes greus com els d'ara. Doctor Bosch, un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i la propera vegada el tàper que no falti.
Tàper de pastís. Que vagi bé, doctor.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
11:15 del matí, avui que estem en tertúlia amb l'Ivan Guerra, amb l'Antonio Baños, amb la Sara González, el Manel Manchón, el pobre Armenteres, que el deixarem marxar, pobre, perquè, en fi, avui representa que era un dia de festa, i aquí està. Sí, demà tens un dia llarg, Armenteres, em sembla.
Segurament.
Sí, tota la pinta.
A veure què diu Òscar Puente, que parla d'aquí mitja horeta a Galícia.
A veure.
A veure què diu, i sobretot quina cara fa Òscar Puente avui.
Seria interessant, serà interessant, sí. Una abraçada, Armenteres.
Salut.
Que vagi molt bé.
Exacte. Quien te ha visto y quien te ve? Periodisme polític interpretant les expressions.
Sí, és veritat, és veritat. Dues coses per acabar. Una, hi ha un oient amb molt mala llet, que ha dit una cosa interessantíssima del que pot passar a partir de demà. El Xavi diu, Zapatero entrant en escena com a candidat presidencial?
De moment està fent campanya i està omplint la vacant que va deixar ahir, per exemple, a Tarragona, Salvador Illa, per anar al Comitè Federal del PSOE, i té algun acte previst més amb el PSC, i és veritat que és un candidat...
Home, té una presència des de fa un temps.
L'han vestit d'estadista.
I que realment l'adoren fins i tot en l'espai de Sumar, Podem...
Per cert, una altra gent que estarà patint aquest diumenge és la de Sumar.
Ah, clar. És
perquè, o sigui, has de donar suport al teu enemic més directe, que és el PSOE, no pots despegar-te del discurs ni un mil·límetre, has d'esperar els tempos del germà gran, i tu fent la primera executiva... aquesta mateixa.
Però precisament ahir Ada Colau va fer un discurs de crítica al PSOE, justament retraient-li que no li havien donat suport a ella quan ha patit l'ofer. Però sí, efectivament, es troba amb moltes dificultats en aquests moments. L'espai dels comuns en particular, i l'espai de Sumar, evidentment, amb tot l'historial electoral que acumula.
Yolanda Díaz, que li agrada bastant el món de la càmera, està desapareguda aquests dies, també. És a dir...
Sí.
10:32 minuts. I acabo només amb una cosa que us volia preguntar.
Avui ve a Catalunya, per cert.
M'heu reclamat que us preguntés fins i tot, perquè en les últimes hores ha generat molta polèmica. Antonio Baños m'ha preguntat. Perquè volies... Sí, en parlarem d'aquesta qüestió.
Constitucional, sempre dintre.
I ha generat una certa controvèrsia, un manifest al qual s'han sumat centenars de periodistes. Un manifest que surt del mitjà digital Contexto, i que denuncia aquest ambient i aquestes pràctiques que s'estan produint arran del que va dir Pedro Sánchez. Un manifest que diu, així el llegiré i així ja ho tenim fet. Los gobiernos eligen en las urnas, no al golpismo judicial y mediático. El ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos. La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha política mediática empresarial y judicial, atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria y deja inerme el Estado de Derecho. Las y los periodistas abajo firmantes invitamos a la sociedad civil a sumarse a este manifiesto y a movilizarse en las redes sociales y en las calles contra este atropello antidemocrático. Los gobiernos eligen y se cambian en las urnas y en el Parlamento. No al golpismo judicial y mediático, no a la máquina del fango. Un manifest que fa servir en aquesta última frase una frase que fa servir Pedro Sánchez en la seva carta, que elabora o que posa en marxa aquest mitjà digital que es diu Contexto, i al qual s'hi ha sumat una pila de periodistes. Segurament, entre ells, Xavier Lapitz, que el coneixem molt bé perquè és periodista basc, Maruja Torres, Rosa Maria Artal, Jesús Marany, Anton Losada, Miguel Mora, acaba de sumar-s'hi també Iñaki Gabilondo, i hem vist també, i aquí és el que segurament li caldrà obrir el paraigües, a Sílvia Incharrondo, que és ara mateix la periodista estrella de Televisió Espanyola perquè presenta el matinal, el programa matinal de Televisió Espanyola. Baños.
No, també, a mi tot em sembla raro, no sé si per periodista o per vell, però que surtin manifestos coordinats, que hi hagi tantes patums en tres dies, diguéssim. O hi ha hagut una febril trucades per tot arreu, o bé, hi havia una espècie de base amb la qual es podia treballar. A mi aquest, el redactat d'aquest manifest em sembla horrorós, horrorós, perquè s'entra en un cas no menor, sinó en un no cas, que és el de la dona del president, una cosa molt grossa com és la democràcia parlamentària i la representació popular. L'oportunisme de tractar temes tan importants i que a Espanya estan sent, jo no sé si conculcats, que crec que sí, però com a mínim debatuts, deia abans, des del Sasso fins al juez Garzón, des de, en fi, els exemples són des de la Vall de Melilla fins a no sé on, clar, mobilitzar-se per aquesta, diguéssim, baralla cortesana, ho trobo molt, com a periodista ho trobo molt desafortunat, per no dir un immens error. Després de signar això, ja no pots anar enlloc. Perdoneu, eh? No pots anar enlloc.
Crec que el problema és el quan i el com. Sí. El quan, perquè si existeix aquesta concertació, no?, d'un braç polític de dretes, una part del braç policial, una part del braç judicial i un altaveu mediàtic que ha funcionat durant dècades al llarg del temps, és perquè hi ha hagut silencis i perquè hi ha hagut complicitat.
La teva feina és destapar-ho des de la teva feina,
de
no
fet,
fer manifestos.
Xavier Binader deia que el principal problema a Espanya era que l'extrema dreta mai s'havia vist com una amenaça a la democràcia, sinó com una cooperadora necessària per mantenir les essències de l'Estat. Quan tu no fas un tallafocs amb aquesta extrema dreta o dreta extrema, quan tu no fas un tallafocs amb aquest pseudoperiodisme, al final crec que el que li falta a aquest comunicat, en llenguatge a part, perquè és evident que s'ha fet comprant expressions literals, no?, del document del president, però el que li falta és un revisionisme de tot el que ha passat fins ara, perquè la vocació que han tingut aquests mecanismes han sigut dissuasoris cap a tots aquells moviments i cap a totes aquelles opcions polítiques que suposaven, doncs, posar en escac aquest statu quo. I el problema és que s'ha actuat d'altaveu, és a dir, quan hem vist informacions en els últims anys sobre el finançament, presumpte finançament irregular de Podem, el problema és que no només ho publicava OK Diario, sinó que ho publicava absolutament tothom. I encara que després aquesta qüestió no s'hagi judicialitzat, que s'hagi basat en informes apòcrifs, encara que això no hagi arribat enlloc, hi ha una afectació sobre l'opinió pública. Hi ha una afectació, fins i tot, en determinades circumstàncies, sobre resultats electorals. I no vull dir amb això que Podem anés a la baixa només per aquesta qüestió, sinó que hi ha altres lluites caïnites que expliquen molt bé la caiguda molt millor la caiguda de Podem. Però sí que hi ha hagut un mecanisme mediàtic que ha contribuït a aquesta voluntat de dissuadir i d'interferir en l'opinió pública, i això requereix un revisionisme d'absolutament tota la professió.
Iba i Manchón.
Sí, aquests dies el PP recordava les 196 portades del País sobre Camps, perquè al final no fos condemnat pel que es denunciava en aquestes portades. Jo estic absolutament d'acord en que s'hauria de fer una reflexió sobretot de com funciona el sistema judicial, però no perquè un jutge, a mi em sembli, sense tenir els coneixements per dir-ho, que està fent malament la seva feina admetent una denúncia que no va enlloc, sinó perquè jutges que feien malament la seva feina i fins i tot que han estat condemnats per prevaricar, els hem vist des de fa dècades. El jutge civil va fer negoci d'això. El problema és que aleshores jo crec que el sistema judicial no estava tensionat pel poder polític com ho està ara, d'una banda i de l'altra. Hem vist els missatges aquells de quan s'estava quasi aconseguint la renovació del poder judicial dient aquell d'hem ficat per darrere, o com ha entrat Lola Delgado per davant i per darrere de la Fiscalia, després del Suprem, a les designacions que es poden fer des del govern frívoles no, però desacomplexades des del PSOE. Per tant, entre els dos grans partits han contribuït a destrossar el prestigi d'un poder judicial que, efectivament, hi ha jutges que ho fan fatal, però també hi ha altres que ho fan molt bé. I en aquest context, per una vegada coincideixo absolutament amb el Baños, em sembla fins i tot ridícul que et posis amb aquesta rasgament de vestidures per un cas concret i no siguis capaç de fer aquest exercici una mica d'equanimitat, de dir, escolta, hi hem jugat tots, potser que tots frenem una mica.
Manson.
A veure, jo crec que els periodistes han de signar manifestos quan siguin realment importants, quan s'estigui jugant coses molt, molt, molt importants.
Articles, no?
I s'intenta, exacte, i s'ha d'intentar signar els menys possibles. Però aquí sí que és veritat, que ho deia la Iva, que ja, si tenim un problema real amb la qüestió de la justícia, doncs s'ha d'intentar resoldre a l'administració de justícia. I tens raó amb aquesta idea de que els partits han jugat, però crec que no parlem massa. Per exemple, el jutge Villegas, Jesús Villegas, que ha publicat diversos llibres i s'ho coneix molt bé, és també des de la part del jutge que està aixecant el dit constantment dient «soc elegible». Compteu amb mi perquè jo estic disposat, que no vol fer més carrera judicial dintre dels processos habituals i que considera que és una bona eina que el col·loquin a un determinat lloc, per exemple, del Consell del Poder Judicial. Per tant, han de ser els propis jutges els que siguin més professionals en aquest
sentit. I defensin el seu prestigi i la seva independència.
El 90 i escaig, o molt per cent, ho fan molt bé, però hi ha una part que són els que estan contaminant tota la resta.
4 minuts i seran 3 quarts d'11 del matí. Us agraeixo moltíssim en un dia com avui, efectivament, i en plena campanya catalana, de la qual no hem parlat.
Oh, que bé!
Bueno, la setmana que ve no te'n salves.
Ai, perdó.
Suposo.
No diguis res que no puguis complir.
Sí, no.
Demà no es truquis, eh?
No, demà jo no hi
sé. Això és important,
no subestimis la capacitat d'estatalització d'aquesta campanya.
No sabem en realitat com pot incidir cap a un costat o cap a l'altre en la campanya, però a mi jo crec que em sap greu perquè hauríem d'estar parlant de
què
s'està jugant.
Iván Guera, Antonio Baños, Sara González, Manel Manchón, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Gràcies.